about the problems of machines breaking down.
Bé, això que hem vist ara és un deepfake.
Això fa por, eh? Si ara li podrem fer dir a qualsevol polític allò que mai haurà dit.
Sí.
Quina barbaritat.
La gent preferirà entrar en el joc de la realitat virtual que no viu la realitat.
Que estarà a l'abast un món d'aquest tipus, segur.
Cada cop costa més distingir entre la realitat i el que no és real. Hola!
Hola!
Què tal? Realitat virtual? Zombis? Calla, cony, no em crideu!
Which explains why the technique is called computer graphics.
Lo que no faré és passar pels forats! Segur que quan sortim d'aquí tot ho trobarem tan avorrit i tan ensupit.
Són sucedanis a la realitat.
La realitat virtual té un problema, que ens agradi més viure en aquell món irreal que no pas en el món que estem vivint.
No pot ser. Amb Jordi Basté. Món virtual.
Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Esta tarde he comunicado al presidente del gobierno mi intención de abdicar de manera inmediata. Mi deseo es que se convoque un referéndum para que el pueblo español pueda decidir libremente si quiere que España siga siendo una monarquía o una república.
Uai, ai, 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 ai. Mare meva.
Xavi Conesa.
Bé, això que hem vist ara és un deepfake.
Visió en Barcelona.
Deepfake. Es diu deepfake.
Es diu deepfake. Val. És una tecnologia basada en un algoritme d'intel·ligència artificial.
És una manipulació pura i dura.
Pura i dura. O sigui, el rei mai ha fet aquest discurs, encara que l'estem veient a ell i estem escoltant la seva veu. L'algoritme aquest...
Estic jo.
Aquí estàs tu. Estàs tu i està el rei. Sí. A l'algoritme que se li ha fet està llançar-li dos vídeos i llavors aquest algoritme d'intel·ligència artificial, a través d'un algoritme d'aprenentatge que ha estat hores processant, ha processat aquests dos vídeos i ha anat reconeixent expressions facials teves i del rei i ha anat fent match, trobant equivalències entre elles i creant una base de dades amb fotograma per fotograma amb expressions teves i del rei. I llavors el que fa és solapar la teva cara amb el vídeo del rei. I també fa la inversa, solapa la cara del rei amb el vídeo que tu et van gravar. I si vols podem veure el pas intermig tu amb la cara del rei.
Hòstia, ai.
Això és un mix.
Hòstia, tu.
Veus, és mitja cara teva, mitja cara del rei. I per una altra banda, et treu un altre vídeo i posa la teva cara.
Mare de Déu.
T'hi reconeixes en aquest vídeo?
No. Bueno, sí, m'hi reconec, però és una cosa molt rara. Clar, aquí tenim la imatge.
Exacte.
I se li col·loca la seva veu. És que és la seva veu. Tu pots fer-li dir a qui vulguis amb la seva veu el que li roti.
Exactament.
Ja, però això fa por, eh?
Jordi Gené.
Sí, també ens dona moltes possibilitats creatives.
Com es fa això?
Aquí el que hem fet és agafar diversos discursos del rei, és a dir, gravacions del rei, i amb això creem el que en diem un motor de veu d'una persona en concret. Els algoritmes aprenen diferents característiques de la veu, com pot ser la duració de les paraules, com pot ser l'entonació, i després el que és més característic, que és el que en diem el timbre, no? El to de veu de cadascú, que és una cosa personal. I un cop tenim això creat, després podem escriure qualsevol cosa i fer-li dir el que nosaltres vulguem.
El que vosaltres vulgueu.
Sí.
Cofundador de Voctrolabs. La Vanguardia, 5/2/19. Vídeos deepfakes, la tècnica més sofisticada per crear notícies falses. The New York Times, 17/10/18. La tecnologia del deepfake destruirà la democràcia. Sergi Sagas, director d'innovació de MediaPro Exhibitions.
Quina por.
Sí que fa por.
És una mica perillós, no?
Sí, sí, és perillós, però al mateix temps no deixa de ser una tecnologia més.
Abans, antigament, quan la gent es refiava del text escrit, ja sigui amb pamflets o amb diaris, doncs, per saber si era veritat o no, et basaves en la reputació, no?, de qui ho ha publicat. Quan va sortir l'internet i els blogs i tal, de cop el text ja no era tan fiable. Una foto era bàsicament una evidència. No? Fins quan? Fins que va sortir el Photoshop, no? I amb el vídeo ha passat una mica igual ara.
Correcte.
No? Jo crec que realment la solució real amb aquest problema, com a mínim tal com ho veig jo, passa per l'educació, educar la gent, que entenguin les possibilitats de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies, per una banda, que entenguin, no a nivell tècnic, evidentment, però que entenguin la repercussió brutal que té i que tindrà la societat. El deepfake és només una punta de l'iceberg. Hi ha moltíssimes coses que estan canviant i estan a punt de canviar gràcies a aquesta tecnologia. Per tant, la gent, és important que ho sàpiga, això.
Si això que està arribant és nou.
Sí, és el primer de grans volums, de gran públic que ens està arribant, perquè és una cosa molt visual.
Però calcem-nos.
Calcem-nos. Calcem-nos perquè en venen més.
Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domènech. And I am back.
Dalí encara és viu. Un deepfake que ha portat 6 mesos de feina l'ha ressuscitat. Aquest deepfake tan professional l'han fet al Museu Dalí de Sant Petersburg, Florida.
Qui pot fer un deepfake?
Pràcticament tothom, avui en dia. O sigui, ara hi ha programes que et pots baixar, inclús gratis, i et baixes... Bàsicament el que necessites és un programa i moltes dades, molts vídeos, perquè això treballa a partir de vídeos, això treballa a partir de moltes bases de dades. Avui en dia tenim vídeos de tothom fent pràcticament de tot. Per tant, és un tema de buscar vídeos, baixar-se un programa i en mitja hora pots començar ja a fer algo que sembli real. I si estàs una setmana treballant-ho, doncs podràs fer un vídeo que bàsicament podràs fer qualsevol persona qualsevol cosa.
Els fake porn creats amb intel·ligència artificial ja són aquí i n'estem farts. Algú va fer servir un algoritme per enganxar la cara de l'estrella Gal Gadot de Wonder Woman en un vídeo porno i les implicacions són aterridores. Alerta! La gent fa servir la intel·ligència artificial per crear fake porns dels seus amics i companys. Les aplicacions de reconeixement facial fan que sigui molt fàcil posar la cara de qualsevol persona en el cos d'un intèrpret de porno.
Això és bastant increïble, tot plegat.
Ara, si vols, mirarem un vídeo que es va fer a la Universitat de Washington, que és un vídeo que van estar treballant durant 2 anys. I és un deepfake sobre l'Obama. Si vols, el veiem i després el comentem.
Estem entrant en una era en què l'enemic pot fer dir a qualsevol persona qualsevol cosa en qualsevol moment. El president Trump és un merda integral. Ho veieu? Jo no diria mai aquestes coses. Almenys no en públic. Però algú m'ho podria fer dir. Algú? Com Jordan Peele. Són temps perillosos. Cada cop cal estar més alerta a l'hora de triar en què confiem a internet. Són temps en què cal que disposem de noves fonts fiables. Pot semblar una cosa bàsica, però com avancem? A l'era de la informació, això marcarà la diferència entre el fet que puguem sobreviure o que acabem en una distòpia realment fotuda.
Aquí rau el perill de l'invent. Però imagina't que això ho fem dir de Trump a Putin, per posar un exemple, i això comença a fer-se viral a través de les xarxes socials. O sigui, aquí tenim un conflicte a nivell mundial descomunal.
Així és.
Bueno, aquí entraria en un debat gairebé ètic.
Bueno, això també s'està treballant a nivell tot el món de la intel·ligència artificial. Un dels aspectes que s'està treballant més és tot el tema aquest, ètica. Quins límits ètics ens hem de posar tant com a tecnòlegs o a nivell científic, com després d'usuaris, quins són els límits que també hi ha d'haver. O sigui, i com en qualsevol canvi, doncs hem de veure quins són els límits acceptats per la societat.
És evident que ara, almenys avui, veus que hi ha unes imperfeccions. Clar, però això en poc temps pot ser que sigui perfecte, o això ho podríeu convertir gairebé en una perfecció.
Correcte.
Sí.
I això és molt perillós.
En qüestió de 2 o 3 anys, aquestes imperfeccions que tu has detectat seran indetectables, tant a nivell d'àudio com a nivell d'imatge. Això obre un altre debat, que és quina credibilitat donem a les xarxes socials. O sigui, si dona més credibilitat a un vídeo que veus per les xarxes socials, sabent que ara es pot generar tots aquests deepfakes, tenim un problema. Llavors, aquest és un altre debat, que és què ens creiem del que passa a les xarxes socials i què no ens creiem.
Es posarà contra l'espai i la paret els periodistes, per posar un exemple. Això ens posarà... Perquè, clar, veiem això i la rapidesa, va, anem, va, va, a la web, va, 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 a la ràdio, va, va, a la tele, va, no sé... Hosti, i quedarem retratats.
Correcte.
Sí.
I aquí ja l'estem veient un vídeo, però és que el moment que aquest algoritme avanci, podràs fer una videoconferència amb qualsevol persona, a qualsevol punt del món, i realment no serà aquesta persona. I tu convenço que estàs parlant amb ell.
Jo, esclar, de bon, és que m'estic fent gran.
Pensa això a temps real. També té les conseqüències...
Això podrà fer-se a temps real?
Sí.
I fins aquí les notícies.
Les paraules post-truth, post-veritat i fake news, notícies falses, s'han convertit en expressions d'ús habitual.
This was very truly surprising for me.
És Steve Buscemi o és Jennifer Lawrence? És aquest vídeo fusionant les cares dels dos actors com una mostra fins a quin punt s'han arribat a perfeccionar els vídeos falsos directament, eh?
Esto es el principio del fin de la información, según algunos analistas.
La Unió Europea es vol blindar contra la difusió de notícies falses.
Tant és així que se li ha donat un nom, l'època de la postveritat. El diccionari d'Oxford ha triat aquesta paraula com la paraula de l'any.
Com descriuries el moment que estem vivint?
El moment que estem vivint jo diria que és d'un canvi brutal, una evolució tecnològica i social molt important. I estan havent-hi canvis no només a nivell audiovisual, com estem parlant, dels deepfakes, dels personatges virtuals, de la realitat virtual, sinó també a moltes altres àrees de la societat. No?
Per tant, comencem parlant, per exemple, dels avatars digitals.
Per exemple, els avatars digitals són bàsicament uns models sintètics, uns models creats per ordinador, que bàsicament et permeten simular el que és l'aparença i el comportament humà. Mira, per exemple, tenim... Ja veuràs. És un personatge digital del Trump. Aquí el Trump no, ni ha vingut mai amb aquest...
Ai, per favor!
O sigui, bàsicament s'ha generat un model digital. Tu pots manipular i pots no només fer-li dir el que vulguis, sinó en temps real pots fer que et faci exactament els mateixos moviments d'això que estàs fent.
Val. La pregunta és, per què ho fan, això?
Bueno, hi ha moltes raons reals i moltes aplicacions molt bones de lo que és els personatges digitals. La raó per la que ara això és una gran notícia, quan realment els personatges digitals s'han estat fent des dels anys 80, però ara és una notícia perquè ara de cop són realistes, de cop te'ls creus.
El 2045, els humans digitals creats per intel·ligència artificial dominaran Hollywood.
Jo vaig tenir l'oportunitat de treballar als estudis de Disney bastants anys, als Estats Units, i un dels projectes que vam fer era reproduir el Sean Connery. Estic parlant de l'any 99-2000, sí, o sigui, la tecnologia era molt antiga.
Fa 20 anys, això.
Fa 20 anys vam aconseguir fer un actor digital que era amb la cara del Sean Connery d'aquella època.
Però, per tant, pel que m'estàs dient, entre això que m'estàs dient que passava fa 20 anys i això que estic veient aquí del Trump i de l'Obama, no és gens descabellat pensar que en un futur no gaire llunyà podrien tenir James Bond baixant Connery.
Absolutament, sí. I, de fet, ja hi ha empreses pioneres amb això, com hi ha McKinney Scott o hi ha moltes altres empreses, sobretot americanes, que tenen com a negoci els drets d'imatge d'actors, de cantants, que diuen, vull congelar-me el meu look, no? Per tant, vull que d'aquí 20 anys puguem fer un concert de la... No ho sé.
La Lady Gaga.
La Lady Gaga, doncs fer un concert de la Lady Gaga d'aquí 25 anys amb l'energia i amb la cara que té avui.
Per tant, això ho veurem en res.
Això ho veurem en poc, sí. Ja ho hem començat a veure en pel·lícules de gran pressupost, les pel·lícules de Star Wars, per exemple, van reviure doncs, la Carrie Fisher o... Però, de moment, això són coses molt puntuals i molt cares de fer.
Per tant, consideres que a nivell virtual algun dia els actors, diguem-ho, virtuals, podrien substituir els de carn i ossos?
Jo no diria tant substituir com sí complementar.
Hola a tothom. Sóc un presentador anglès d'intel·ligència artificial. Avui és el meu primer dia a Xinhua News Agency.
Els agrada el nou presentador de l'agència de notícies xinesa Xinhua? Els seus creadors no han volgut explicar quina tecnologia hi ha al darrere, però sí que han dit que el seu aspecte físic està basat en periodistes reals. Segons l'agència, el nou presentador pot treballar 24 hores sense descans. Això sí, els textos que llegeix continuen redactant-los periodistes humans com nosaltres.
Espero poder oferir-te noves experiències de notícies.
Cada cop costa més distingir entre la realitat i el que no és real.
Sí, sí, sí. La veritat és que cada vegada és més difosa aquesta diferència entre la realitat real, la realitat virtual, la realitat mixta. Bàsicament, la realitat real és aquesta que estem tu i jo aquí sentats.
Aquesta realitat.
Això és la realitat real, val? A no ser que sigui una simulació, però això és un altre tema.
Això és gairebé filosòfic.
Això és un altre tema, però això és la realitat real. Llavors, després de la realitat real hi ha el que es diu la realitat extesa, que són coses afegides a la realitat, val? Per tant, la primera d'aquestes coses és la realitat augmentada. La realitat augmentada normalment es fa amb una tablet, o amb un iPhone, o amb el que sigui, amb la càmera. Tu mires a través de la càmera d'una tablet, llavors sobre això s'hi posa una capa d'informació, una capa de texta, una capa de gràfics. Això és la realitat augmentada.
D'acord.
La realitat augmentada. Un pas més és la realitat mixta. La realitat mixta permet insertar capes d'informació sintètica, de gràfics, de texta, però que estan molt més ben ajustats a l'escena. Tenen ombres, per exemple, la il·luminació dels objectes digitals i els objectes reals enganxa, per tant, és molt més ric. No? Això és la realitat mixta. I la realitat virtual és, bàsicament, quan tu inventes tot. I llavors, amb unes ulleres, que porten unes pantalles aquí, doncs tu explores aquest espai que no té per què ser real.
Cap on anem?
En concret, la realitat augmentada, per exemple, vas de viatge, doncs estaria bé poder veure molt ràpidament quins són els llocs interessants o quan vas a una reunió i no te'n recordes el nom de la persona, doncs que et surti una xuleta. Aquesta és tal persona, té dos fills i l'últim cop que el vas veure era el...
Però això com sortirà?
La tecnologia d'ara és amb unes ulleres que portes a sobre i bàsicament et van imposant aviam,
Sergi,
aquesta
capa. Tu ara imagina que anem per la vida caminant amb aquestes ulleres com si fóssim amb un cas de miner gairebé i col·locats amb aquestes ulleres. Vull dir, la ridiculesa podria ser suprema per part de tots.
Cert. El que passa que també és veritat que la tecnologia està avançant de manera que cada vegada serà més integrada. Llavors, tu que portes ulleres, per exemple, en algun moment potser tindràs unes ulleres que són exactament les mateixes que tens, que durant tot el dia veuràs net i nítid el món i en alguns moments tu puntuals doncs et podran donar una informació addicional.
Quina barbaritat.
6 minuts que expliquen el futur. Hyperreality, el nou curt del realitzador Keiichi Matsuda, és un viatge tan fascinant com terrorífic a un futur no gaire llunyà. Keiichi Matsuda, artista visual i director de Hyperreality. A les meves pel·lícules es veu com la tecnologia em fascina, però també tinc les meves reserves i em preocupa com s'utilitza. Faig servir les pel·lícules per fer preguntes més àmplies, com ara principalment en quina mena de futur volem viure. Avui dia, les empreses tecnològiques ens venen el futur i com a consumidors no tenim opcions per decidir cap on volem anar. Però també depèn de nosaltres. Tothom ha de poder ser responsable per pensar com ha de ser el seu futur i el dels seus fills i poder contribuir-hi d'alguna manera. Aquesta tecnologia ens permetrà portar el contingut de les nostres pantalles al món real. El nostre entorn serà una barreja de realitat física i virtual. Això té implicacions molt interessants i és el que exploro a la meva obra. Comença el dia fent exercici, t'augmentarà la concentració i t'aportarà benestar general. En el futur veurem aparells que siguin alhora de realitat augmentada, de realitat virtual i de qualsevol cosa que hi hagi entremig, i podrem anar canviant de modalitat. Infarma, 23 de l'1 del 19. La realitat mixta és el futur. Barcelona.
Afirmen que el futur de l'entreteniment passa per la realitat virtual. Per comprovar-ho, torno a l'empresa Vision, que diuen que té un dels showrooms de tecnologies emergents més importants de tota Europa.
Ara.cat, 2 del 2 del 19. La realitat virtual cada cop més a l'abast de tothom. Vision Barcelona, Xavi Conesa, Client Services, director de Vision.
T'he dit que jo sóc un fan de la realitat virtual i m'has portat amb el meu portaventura particular aquí.
Bé, m'alegro que diguis això.
Sí, sí, m'entusiasma.
Doncs viuràs experiències una mica diferents de les que pots viure a casa.
Ai.
El que veurem avui serà la part més gamificada de la realitat virtual, per tant...
Gamificada vol dir d'entreteniment. Tot això és entreteniment, eh?
Exacte. O sigui, no el veurem des de simuladors a jocs que s'han fet amb aquesta tecnologia.
Per entendre's, aquí pot jugar qualsevol persona de qualsevol edat i en qualsevol condició física?
Aquí, no. O sigui, això és un showroom que està dedicat al món professional. Però aquestes tecnologies pot jugar-hi tothom. De fet, en diferents activacions que hem fet i en actes, hi ha pujat persones de 80 anys, han pujat nens de 8, 9 anyets... Més petits és complicat, també, perquè només per la part física de les ulleres ja és incòmode. Però sí, sí, pot pujar tothom en qualsevol condició física.
Però va, anem, va, ja vull... Que... Aquí?
Som-hi.
Va, 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 aquest és el més gran i aquest jo crec que...
Aquest és bastant divertit. Mira, tens des de muntanyes russes, bicicleta, esquí...
Muntanya russa.
Et posaré muntanya russa.
Muntanya russa.
La muntanya russa jo crec que t'agradarà bastant.
Sí, bueno, vigila que amb la muntanya russa... Bueno, bé.
Anem a jugar al joc. Treus de les ulleres i posa't aquestes.
Ai, madre. Ui, ui, que em mereixeré, que vaig a venir. Bueno, ara comença, això. Hòstia, quina pujada. La mare que em va... Però és molt bèstia, això. Encara no he arribat a dalt. Ui, 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 hòstia. Uai! La mare que em va! Hòstia! Para, 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 para! Hòstia! Uau! Ai, ai!
Em vols aguantar, Jordi?
Sí, no, no, sí. Ai, 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 ai. I ara torna recta baixada. Uau, uau! Hòstia, sí. Vols dir que no s'estan passant amb els jocs de realitat virtual? Cal fer-los tan reals? Hòstia, ara... Ai, 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 para-la, para!
Uah. Què t'ha semblat l'experiència?
Bueno, diríem que... Ai, 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 ai... Que bèstia! Buh! Que bèstia, si poden les ulleres i un ibuprofeno. Hòstia, tu, que bèstia. Pitjor que el Dragon Khan.
Jo el que et miraria ara és a fer un vol, a volar. Ara anem a volar i a fer una mica d'exercici.
El que hem de fer per guanyar-nos la vida. Ho farem breu, això, eh? Ja t'aviso ara.
Has d'intentar passar pels cercles?
Sí, home, a sobre. O sigui, anir a volar i passar per un cercle. Sí, home, go! Vinga, va.
Exacte.
Hòstia, és que això... Ai, 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 ai. Ah! Espera, m'estic donant al revés.
Intenta fer moviments suaus.
Sí, ja, ja, ja. Ai, que em mato. El que no faré és passar per forats. Para.
Et paro.
Hòstia. Prendo això, eh? Ja em pots passar, eh? Ja ho he entès.
Ara el que posarem aquí és una aplicació que es diu Tilbrush, que el que et permet fer és dibuixar en l'aire en un espai virtual. O sigui, podràs caminar per aquí i veuràs que en el món virtual també estaràs caminant. A veure, això, posa-t'ho tu, ajusta-t'ho tu millor. Agafa el comandament dret, aixeca'l, apreta el gatell i mou-lo.
Oh! Oh.
Camina, mou-te lliurement per l'espai. Tu vingui que si xoques t'aviso. Mira el que has dibuixat, el que has creat...
Ah, ara t'entenc. Llavors jo puc fer aquí, per exemple. Tot això, clar, hi ha la pel·lícula famosa de Spielberg, del Ready Player One, que, en el fons, els nanos el que volien era entrar en un món paral·lel de realitat virtual.
Sí.
No? El món de realitat virtual. Això, en el fons, algun dia, la gent preferirà entrar en el joc de la realitat virtual que no viure la realitat?
Preferir-ho o no és una cosa molt subjectiva. Que estarà a l'abast un món d'aquest tipus, segur. Sí, sí. De fet, avui en
sí?
dia...
Sí? Ja... Tu creus?
Sí, de fet, avui en dia ja hi ha sales de realitat virtual en què tu crees el teu propi avatar, entres a dintre, hi ha més gent, pots interactuar amb ells, compartir jocs, compartir pel·lícules, estar amb ells i fer-ho tot de forma conjunta.
Però ens podria agradar avatars. Crear una mena de ciutat amb realitat virtual?
Home, no va agradar als Sims, que era una ciutat creada amb un ordinador amb una pantalla plana. Imagina't que no és una pantalla plana, que realment pots caminar per aquestes ciutats i tens tots els serveis de la vida física real, el tens en un món virtual, amb unes experiències que poden ser fins on arribi la imaginació. No tens les limitacions del món físic. Si vols ser un personatge que voli, volaràs. I què és la realitat? La realitat no deixa de ser una interpretació que fa el nostre cervell d'aquells inputs que entren pels nostres òrgans sensorials. Per tant, sí que és una realitat. El que no és és una realitat física avui en dia, però real ho és en el sentit que ho vius. Per tant, sí que és una realitat i ens podem arribar a creure, quan la tecnologia evolucioni prou, que aquella realitat pot ser més atractiva que la realitat física. I aquí sí que entraríem en un problema.
I tu creus que algun dia l'enganyarem del tot?
Sí, no ho dubto. No ho dubto.
The Verge, 3 del 10 del 17. Microsoft adquireix Allspace, la primera xarxa social en realitat virtual. Thorog, 9 del 8 del 18. La xarxa social Allspace et permet construir un món personalitzat.
Vaig a fer una prova, aviam què tal surt, perquè això de mesclar realitat virtual amb xarxes socials, però, en fi, ho intentarem. El lloc es diu Allspace VR i podré interactuar amb gent d'arreu del món, allà dins. Parlaré amb la Katie, que és la qui ho va crear, i faré la meva primera entrevista, aquí m'agrada dir a mi tants anys, la primera entrevista en un món virtual. Ara vaig. Ui. Espera't un moment, aquí, un segon, eh? Ja veig una sala, oi, va! Ai, mira, allà hi ha la Katie. Vaig cap a fora, que m'espera. Què tal, Katie? Com estàs?
Hello.
Hola, molt de gust, Jordi.
Espera, que et dóna la mà. Espera, que li dóna la mà. Hola.
Encantada de saludar-te virtualment. Benvingut a Allspace.
On estic exactament?
Has entrat en un món virtual que es diu Allspace. Jo fa 3 o 4 anys que hi soc. Som una plataforma de comunicació. Igual que utilitzes el telèfon per parlar o fer videotrucades, nosaltres hi volem afegir que puguis compartir experiències amb persones amb qui te vinguis.
I què fa la gent en aquest món virtual?
El límit és la teva imaginació, però se'ns coneix per les activitats que fem. Així que, siguis on siguis, et poses les ulleres de realitat virtual i pots assistir a una activitat amb més gent. Fem trobades en què reuneixen persones amb interessos comuns. I també fem ioga, trobades de meditació. Vaig organitzar una trobada LGBT fa 3 anys. En una setmana pot haver-hi 100 trobades organitzades per la comunitat i per nosaltres.
Normalment parlem del món virtual com si no fos real. Bé, real ho és. El que no és físic. No estem físicament aquí.
La gent ho pregunta sovint, però a mi no em preocupa tant. Hi ha molts llocs on gent desconeguda es troba i són entorns no gaire favorables. Nosaltres intentem que aquí ho siguin. Hi ha gent que va en cadira de rodes o que té agorafòbia o que no es pot moure del llit. Senten que no tenen la vida que volen al món exterior. Així que es posen les ulleres i fan coneixences i amistats increïbles. I qui els ha de dir que aquest món és inferior al món real? Què és el món real quan podem crear aquest món junts, que és tan positiu?
Aviam, Katie, allà he vist abans un coet. Em fa molta il·lusió llançar coets, perquè a mi em feia una por quan era petit. Puc llançar algun coet des d'aquí?
Of course, let's go do it.
I tant, som-hi.
Aquí vaig al primer. Ara, podem fer amics reals en un món virtual?
Jo he fet amistats increïbles a Allspace. Hi ha hagut gent que s'ha casat havent-se conegut a Allspace i després a la vida real. Hi ha hagut 6 casaments.
Un moment, que estic a punt de tornar a l'altre món. Un segon, moment. M'acabes de dir que hi ha hagut 6 parelles que s'han conegut aquí dins, enmig d'aquesta mena de dibuixos animats, i s'han casat després fora, és a dir, al món real?
Sí, és increïble veure el que la gent pot arribar a fer aquí. Kate Kelly, creadora d'Allspace Virtual. Dos membres de la comunitat es coneixen a Allspace i es casen. Anirem a una foguera d'hivern, que és el lloc on la gent nova sol anar a conèixer gent.
Va, Katie, som-hi. Hola, què tal? Hola.
Hola.
Everybody.
Aquest és el Jordi. Et presento a tothom.
Carai. Hola, què tal? Què tal?
Camera,
hola.
Hi, I'm David.
Hola, sóc el David 58. Sóc d'Arizona. Sóc el dels cabells blaus.
Ara que et dono una sol·licitud d'amistat. Ara que vols ser amic meu.
Yes.
Què faig jo? Va, li dono. OK.
Vine aquí, que hi ha un foc i et podràs escalfar les mans.
Ara em feu anar cap a aquesta fogarada.
What's that? You want a marshmallow? Here you go.
Vols un núvol? Té.
There you go.
Aviam, tota aquesta bestiesa, perquè si a mi m'haguessin dit que estaria aquí, en aquest món virtual, aquí, torrant marshmallows, amb aquest foc virtual aquí, diria que no pot ser. Ara, la realitat és la que és, i efectivament, pot ser. De tota manera, veient tot això, et preguntes, això no és real. O sí, és realitat o no és realitat?
Veniu tots al foc, fem-nos una foto. Veniu amb nosaltres, Evil Doer i David.
Aviam. Què, nois, cap on he d'anar?
T'estàs cremant.
Hòstia, el foc, calla, que m'estic cremant. Lluís!
Nice.
Molt bé.
All right, well, such a pleasure showing
un plaer tenir-te aquí, Jordi. Gràcies a tothom. Fins aviat.
Les eines virtuals tenen certa utilitat i atractiu.
Rafael Santandreu.
Però molt limitat, perquè...
Psicòleg.
En tot cas, són sucedanis de les relacions reals. No? Les relacions reals són superimportants entre els éssers humans perquè en el contacte, inclús et diria en la olor, hi ha unes transmissions que inclús et diria que desconeixem com funcionen, però funcionen. Els sucedanis artificials tenen unes conseqüències sobre la nostra salut. Hi ha un trastorn que és molt comú al Japó, que es diu hakikomori. Són nois que no surten de la seva habitació. No? Els pares els hi passen el menjar, els hi deixen a la porta, i ells no volen veure els seus pares. No? Es retiren de la interacció social. Inclús tenen por a la interacció social i prefereixen la interacció mitjançant internet, jocs en línia. Viuen en la realitat virtual, no? Acaben deprimits.
He acabado aquí.
Columbus, Ohio, 2045.
En un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir.
Ready Player One.
Ninguno.
Steven Spielberg, 2018.
Excepto Oasis. Un universo virtual completo. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser.
¿Lo sientes?
Sí. És el único sitio en el que siento que soy alguien.
La realitat virtual té un problema, que ens agradi més viure en aquell món irreal. Mm-hmm. Que no passa en el món que estem vivint.
Sí, això és un problema perquè és molt real. Tu quan mires la tele hi ha una distància molt gran entre la pel·lícula que tu estàs veient, tu estàs sentat en una pantalla, tens una pantalla. La realitat virtual el que canvia això és que estàs realment molt a dins i tens molt més la sensació de que estàs a dins.
T'imagines la realitat virtual sense ulleres?
Sí, en un futur bastant llunyà, però sí, de fet ja es parla d'unes lentilles de realitat virtual, no? Que tu et poses unes lentilles i tens la realitat virtual. I després, més enllà encara d'això, doncs, hi ha tota una conversa de com s'integrarà la tecnologia amb el ser humà. No? I és una miqueta, per dir-ho col·loquialment, els homes i els robots ens juntarem, no? Tindrem punts en comú, no? Que evidentment això portarà tot un altre
debat
però acabarà passant, perquè cada vegada la tecnologia és més fàcil integrar-la, no? I la realitat virtual, tornant a la teva pregunta, doncs serà, jo crec, una part més que en un moment donat podràs... no sé si faràs així o què faràs, però que bàsicament estarem sempre connectats i podrem tenir aquestes experiències de realitat virtual quan vulguem i on vulguem. Si tornem a la realitat el dia d'avui, no? El 2019, hi ha moltíssimes experiències que són Potser no es diu en realitat virtual, perquè no portes les ulleres, i avui en dia realitat virtual està associat amb ulleres, però sí que són experiències immersives, no? Immersives, l'espai Mori, el Mori Building al Japó, que és un espai molt icònic, en el que tu entres i a partir de projectors i a partir de diferents tecnologies d'il·luminació, doncs et fan la sensació de que estàs entrant en un altre món, no?
Tòquio. El periòdico, 22 del 6 del 18. Tòquio inaugura el museu d'art digital més espectacular del món.
Això és una nòria, que està a Tòquio. Imagineu-vos que us dic que al costat d'una nòria hi han 5 palaus Sant Jordis junts. 10.000 metres quadrats. Què pot ser això? Doncs un museu. Un museu digital, on es mescla l'art i la tecnologia. Està a Tòquio.
Kenga Ilkato, cap d'imatge de TeamLab. Miri el missatge que hi ha a la paret. Perta, explora i descobreix. En aquest museu no hi ha cap ruta ni cap mapa establerts.
Què trobarem en aquest museu?
En aquest museu hi ha 60 obres d'art digital, però aquestes obres no es troben disposades en ordre. Algunes estan repartides en diferents llocs i el visitant s'ha de desplaçar, i en altres s'hi ha de submergir i observar com l'obra canvia. L'objectiu principal d'aquest museu és que els visitants passegin, explorin i descobreixin mentre gaudeixen de l'experiència. A més, les obres no sempre estan exposades al mateix lloc. De vegades, les movem i les col·loquem en una ubicació diferent. D'aquesta manera, tant les obres com un mateix es mouen i es descobreixen mútuament. Oferim una experiència nova en què es gaudeix de cercar i trobar les obres.
Doncs provem i anem cap a dins?
Yes.
Wow. Una cosa que em sorprèn és que aquí no hi ha quadres, aquí no hi ha escultures, i aquí la gent no es para davant d'un quadre, sinó que forma part de l'art. És a dir, el que més em sorprèn és que la gent, a través de la tecnologia, és art.
Sí, exacte, té tota la raó. Com que fem servir llum, per molt que es toqui, no es trenca. Per exemple, si el toquem a ell, el flux de l'aigua canvia, com també ho fa la superfície on trepitgem. El concepte més important és la interacció de l'obra amb l'ésser humà.
Això seria ja l'explosió més bèstia i més salvatge que podem trobar arreu del món entre el que seria la tecnologia i l'art?
Sí, de fet, el que nosaltres volem és que aquest lloc es converteixi en un museu fascinant. En especial, aquesta obra on som ara és la primera del món que omple completament l'espai on està exposada.
Mare meva! Com això, hi ha 50 sales aquí. Segur que quan sortim d'aquí tot ho trobarem tan avorrit i tan ensupit. En aquestes sales que hi ha aquí, quina tecnologia feu servir?
Bé, depèn de l'obra, però principalment és una tecnologia que detecta on són les persones dins l'espai. En el cas d'aquesta, el color dels llums varia si s'hi acosta algú. Per poder-ho fer, un ordinador ha de saber que una persona és a prop seu.
Sí, si jo toco aquesta lampra, canviarà de color. Oh, va el groc. Ah, interessant. Quants ordinadors, quants projectors hi ha per fer funcionar tot aquest museu?
Tenim vora 470 projectors i 520 ordinadors.
la veritat. Aquí és que no puc dir res, perquè dir alguna cosa és trencar la màgia de tot això.
Terrassa.
Fins i tot a la meva edat jugo a la realitat virtual, que si el Resident Evil, que si el FIFA... Que... Però tot això es pot jugar. Ara, hi ha una realitat virtual molt més avançada i que ara, amb uns amics que he quedat, viurem precisament aquí a Terrassa. Es veu que és brutal.
La
vostra
orella...
Hola!
Home!
Què tal?
Què passa?
Francesc!
Com anem?
Bé, escolta'm, res, una cosa molt breu. Realitat virtual, alguna vegada, heu jugat? Zombis? A favor o en contra?
No,
no, jo...
A favor?
No, a mi m'agradaria fer de zombi.
Tu faràs de zombi?
A part d'això, no.
Soc superheroi, aquí em pinta superheroi, us salvaré. Anem.
Vale.
Anem.
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 Va, passem. Va.
Zero Latency, Terrassa.
Quan veieu això, res. No ho dic, passeu, passeu. No tinc ni punyetera idea del que és això. Em permeteu que avisi a la persona que ens va explicar, perquè estic com vosaltres, que és el Felipe. Què tal? Com estàs? Encantat. Aquí els amics que m'acompanyen. Podem entrar als 5 a la vegada?
Podeu entrar fins a 8.
Això d'aquí és un joc, suposo que top ja, amb el que seria el tema de la realitat virtual. O sigui, deu haver-hi pocs llocs al món que es pugui jugar això que jugarem aquí a Terrassa.
Bueno, hi ha zero latency per tot el món, però d'aquest tipus hi ha poques, la veritat. Perquè tenim una sala que és de 15 per 15, 200 metres quadrats, on et pots moure lliurement, sense cables ni res, i és immersió total.
Poses
les ulleres, et poses els auriculars, també.
Auriculars.
I després l'arma, que també les portaré.
Ens podem parlar entre nosaltres, però.
Sí.
Ah, vale.
Ah, ens podem parlar entre nosaltres, també.
Estareu vosaltres parlant entre vosaltres, vosaltres parlant amb mi, jo amb vosaltres.
El dubte que a mi em genera tot plegat és cap on anem.
Cap on anem.
Cap on anem. Cap on... Quina gran pregunta és filosofia.
Sí, clar, és una pregunta del Marlí. On venim,
cap on anem. No, però és veritat que amb realitat virtual...
Fer punyetes. Estan treballant en un joc que és PvP, jugador contra jugador, es poden fer equips... Això ja t'agrada més.
Això mola bé, hosti, tu!
Zombies no, però companys sí.
I tant, claro.
Es pot anar cap als e-games, que estan
sí,
molt...
Sí, la moda, sí, ara.
Doncs el futur és anar cap aquí. Mireu, aquí teniu una mica la missió.
Quan em moro, què faig? Perquè imagina que només començo, em maten i què faig? Me sento el terra.
Les vides són il·limitades, igual que les bales. La pantalla de color vermell, això vol dir que t'estan atacant. I quan es posi en negatiu, és que t'han matat.
O començo a arrasar.
Si ens dona un xungo o una
missió, quina és?
Resistir.
Resistir.
Que arribi l'ajuda.
Com a tota la vida, resistir. La vida és resistir.
Els zombis vindran pels quatre cantons. Fins i tot per dalt, hi ha dos pisos.
Per
dalt també, perquè hi ha sensors.
Què més?
Important, no córrer ni saltar. No podeu córrer. Encara que us faci impressió i teniu els zombis aquí, tranquil·litat.
Fes una boleta i dispares per amunt.
El perill no és real. D'acord? No estan allà, no us faran mal.
Val.
D'acord?
Això és fàcil de dir, eh?
Molt bé, doncs cadascú davant d'una motxilla.
Ella vol el 3.
Candela Anton, actriu, àlies Candelius. Carlota Olcina, actriu, àlies Basili. Júlia Creus, actriu, àlies Jules. Francesc Orella, actor, àlies Charlie. Jordi Basté, àlies Jorba.
Separeu-vos una miqueta, que esteu molt lluny.
Quina adrenalina que la cago.
Tinc ganes de matar més, hòstia. Amb el bé que estaven quan jugàvem als juegos reunidos Hyper. I quan era matada, t'ho juro que he pensat, sigues racional. Perquè hi ha hagut un moment que he fet així.
anys ja...
Jo així.
Clar, he pensat realment que jo hi havia una plataforma que m'havia pujat i no, i estava a la baix. I a més, quan estaves a l'ascensor, l'efecte és que puja.
Sí, sí, sí. I a l'ascensor del final, jo he fet un salt per pujar-hi perquè semblava que tingués un... He fet un saltet i semblava que tingués un petit...
No? I quan te'l trobes aquí sí que fa impressió,
eh? Sí, sí, que posa i por. Aquí hi ha un problema que és... Jo he vist coses en aquest programa sobre el tema de la realitat virtual en alguns casos preocupats. Hi ha hagut alguna pel·lícula, Star Wars, que la Carrie Fisher, difunta i que en pau reposi, ha estat recol·locada.
Ja. Yeah.
Sí, sí, sí.
Clar, això us dona als actors i actrius unes perspectives de futur que no sé si seran molt bones o molt dolentes.
Respecte a això, justament ahir vaig sentir una notícia, que és que al Japó, em sembla que és, ara s'han dedicat a clonar mascotes, i ja hi ha un gos actor que es veu que era molt famós allí, que ja l'han clonat, i ara el seu cadell ja està començant a reposicionar-se en pel·lícules substituint-lo.
Al final, els actors de carn i ossos, però al final ja només servirem per fotre la veu als GPS.
Ja, yeah. Bueno, ni això.
Gira a la dreta. Gira a la dreta. Segunda salida, a la dreta.
No, és l'única que li passa que veu molt raro ara mateix. No veieu encara com si estigués... Quan
jo m'ho
veig ara, no us passa que
tenim... Jo estic perdó, veient malament, eh?
No, no, ets molt guapo. No, home, això és fatal, això és fatal. I si tornem? Anem a fer una altra partida.
Vale.
Però ja posats a fer, ens tornem a posar i els que hem quedat últims quedarem primers. Carlota, fot-li, va, anem cap allà. Vinga, va, som-hi, va. Vinga, seguim un poco. Vinga, va, tornem-hi. Cap on anem amb la realitat virtual? Estem dins d'un gran joc? Som un gran joc d'ordinador? Som només les figuretes? O què és la realitat virtual? Estem al començament o estem al final de la partida? Mira, no ho sé. Pensava que no podia ser, però sí, és evident que una vegada més pot ser. No, anem cap a dins, sisplau. Francesc, posa-li banda sonora. Fes a favor. Cap a dins, anem a jugar. És al·lucinant com està avançant la tecnologia audiovisual. La creació de realitats virtuals, d'humans digitals i d'universos immersius a estones em sorprèn i m'atrau, però he de confessar que també m'espanta i molt.
Quina por.
Sí que fa por. En aquesta època de fake news ha arribat un nou fenomen encara més preocupant, que són els deepfakes. En un món hiperconnectat on tot es pot fer viral en un instant i on les presses fan que es valori més la rapidesa que la veracitat, aquests deepfakes es poden convertir en un autèntic perill.
Tu pots fer-li dir a qui vulguis amb la seva veu el que li roti.
Tots tenim molta feina a fer per educar-nos i ser més crítics sobre la veracitat dels continguts que trobem a les xarxes i els que treballem als mitjans de comunicació encara més. Realitat augmentada, realitat virtual o realitat mixta són conceptes que han vingut per fer-se un lloc en el nostre món real.
Vols dir que no s'estan passant amb els jocs de realitat virtual?
Potser sí que en breu tots portarem lentilles de realitat virtual integrades al nostre cos. El que em fa més por és que acabem com a Ready Player One. Preferim viure en aquests mons paral·lels que no pas el nostre.
És que entraríem en un problema.
Veig que aviat ens costarà diferenciar el que és real i el que no ho és. I si abans de començar el programa us deia no pot ser, ara em toca dir-vos aneu amb compte perquè jo ho he vist i sí, sí que pot ser.
tv3.cat/nopotser és una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vínia Audiovisual. CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2019.